Deportes.
COPE Catalunya y Andorra.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. El programa d'avui porta per títol un Barça preocupant. Albert Díez, què tal? Bona tarda.
Molt bé, Joan Ballori, com estàs? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda, gràcies. El Pau Martínez està al control de sol, Anaïs Martí a la producció, us parla Joan Ballori, top informatiu de la jornada. Oh my God, that's the fucking shit!
La penya tanca una setmana gran després de guanyar el Palau. Ahir va desbancar l'Unicaja del liderat de la Lliga Endesa. Els verd i negres són setens amb 4 victòries i 2 derrotes.
Top 4.
Àlex Márquez completa el podi de campions catalans del Mundial de Motociclisme. El pilot de Moto3 va acabar tercer en una cursa frenètica. En Marc, el seu germà, amb 13 victòries, ha batut el rècord de Doohan en un any.
Top 3.
Segons ha pogut saber Esports Cope, l'Espanyol jugarà el dijous o bé el divendres un amistós davant l'Olímpic de Marsella. Els blanquiblaus encadenen 4 jornades sense guanyar i són 2 punts per sobre del descens.
Top 2.
La Lliga de Primera s'atura 2 setmanes pels compromisos de seleccions. El Barça, atenció, es queda sense 17 futbolistes, 13 del primer equip i 4 del filial. Luis Enrique no recuperarà tota la plantilla fins al dijous dia 20.
Top número 1.
I el Barça arriba a l'aturada salvant els mobles. Almeria i amb males sensacions. Els blaugrana, però, recuperen la segona plaça. I atenció, Xavi Hernández acaba de dir que l'equip va per bon camí.
Entrevistes a Esports Cope.
Avui en aquest temps de ràdio escoltareu Àlex Márquez en declaracions al Partido de les 12 de Cope. També sentirem Sergi Vidal, jugador de la penya Matagegants. Trucarem al jugador de l'Espanyol Abraham i de seguida ens posem a analitzar l'actualitat del Barça amb Miquel Soler, que entre d'altres va ser company de promoció de Luis Enrique al curs d'entrenadors.
El debat a Esports Cope.
És dilluns, Ballori, el fred es va fent més present, ja tenim els bracafers preparats i també a Minguella i a Poli. Poli, Minguella, avui opinant a Esports Cope.
La pregunta a Esports Cope.
La pregunta d'avui, atenció, ha de fer rotacions Luis Enrique o ha d'apostar per un 11 tipus? Respostes, la Sònia Leal pensa que ha de fer un 11 com Déu mana i que es deixi de rotacions que no anem bé. La Desiree Asensio creu que ha de fer un bon 11 que pot i està preparat. I una més, l'Ivan Rodríguez, primer ha de tenir un 11 clar i segon, fer les variacions oportunes. I atenció, entre totes les respostes, no només d'aquesta setmana i la següent fins divendres 21 de novembre a les 3 de la tarda, sortegem, ja m'agradaria a mi poder optar el premi, Ballori, una entrada doble pel Barça-Sevilla, que juga partidàs dissabte dia 22 al Camp Nou a les 8 del vespre. Entre totes les respostes d'aquesta setmana i la següent fins divendres a les 3 de la tarda, divendres dia 21, sortegem aquesta entrada doble, o sigui que a opinar si no ho has fet, que té premi, som Esports Cope, Ballori, tot teu.
Gràcies, Albert. Passen 16 minuts de les 3 de la tarda, això ja està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
Majestad, siendo sincero, entre el seguro de coche nuevo o hacerle caballero, cuesta más lo primero.
Déjate de cuentos y cuenta con nosotros, porque sabemos lo que cuesta ser nuevo. Si vas a estrenar coche nuevo, con Nuevo Nuevo de Verti pagarás la mitad en el precio de tu seguro. Verti.com, seguros para gente despierta.
¿Has pensado cómo será tu futuro? En BBVA somos expertos en ayudarte a planificarlo. Y ahora, solo por realizar una simulación de tu plan de jubilación, entras en el sorteo diario de 6.000 euros para un plan de pensiones. Acuérdate de tu futuro. Infórmate en BBVA.
En noviembre vas a querer estrenar todo lo nuevo. Una camisa, el jersey de punto grueso, un traje. En el Corte Inglés queremos que empieces a estrenar ya todo lo que se va a llevar. Camisas, prendas de punto, pantalones de medio tucci, 1,39,95 euros. Si te llevas dos, solo 70. En noviembre estrena nuevos precios en el Corte Inglés.
Atención, pregunta.
¿Le ha decepcionado en parte los primeros días de esta crisis y la reacción que ha habido?
No siempre la respuesta es la que se espera.
Yo ya he vivido bastantes crisis y, si me lo permite, todas son parecidas.
La respuesta, sea la que sea, está en La Mañana con Expósito, desde las 6.
COPE, estar informado.
García, García, García. Es va comprar un Ford Focus i ara en vol comprar un altre?
Per la meva germana, esclar, car. És que com el Focus nou el llencen al desembre, el Focus d'ara el tenen en liquidació amb un descompte de 100.000 euros.
Vostè no deu estar muntant un concessionari de cotxes, oi, García?
Xarxa Ford de Catalunya.
Tenim assumit que el Barça és un equip en construcció, que ha arribat un entrenador nou, que s'han fet molts fitxatges i que per anar afinant l'engranatge fa falta temps. Jo crec que això tothom ho entén i ho accepta. Però crec que també és lògic que la gent demani, ni que sigui a poc, passet a passet, que l'equip vagi creixent, vagi progressant. Però el que estem veient és que el Barça cada vegada juga pitjor. Al partit d'Almeria, sobretot la primera part, no hi ha per on agafar-la. Sort de Luis Suárez, que es va inventar un parell de maniobres i va salvar els mobles, però ni tan sols el resultat final pot amagar la imatge desconcertant i preocupant que va deixar l'equip. I com que després el míster a la sala de premsa no parla de futbol, no ens explica què creu que li passa a l'equip ni què pensa fer per arreglar-ho, doncs no ens queda més remei que esperar veure l'equip millorar a sobre del camp, perquè si no, començarem a pensar que més que no voler explicar les solucions, el que li passa a Luis Enrique és que no les troba.
Joan Pallori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Tiempo de juego. El de la cadena, Cope. En Almería, Manolo.
40 segundos de juego de primera parte. Almería 0, Barça 0. La lucha, Leo Messi mete la puntera, se va del portero, otra vez Leo, va a tirar, tapa el portero Rubén, balón rechazado para que tire Munir, balón a córner, metió la mano izquierda por si acaso, carrera de Thiemi, se va del mar Mantra, Thiemi, gol. Merecía el Almería, minuto 37 de juego de la primera parte. Almería 1, Thiemi, Barça 0. Final de la primera parte con derrota del Barça. Victoria ahora mismo del Almería 1-0, el golazo de Thiemi. Y va a producirse el cambio en el Barça. Va a entrar Xavi Silvio Ortiz.
Agota los cambios Luis Enrique, se va Sergio Busquets, entra Xavi Hernández. Ha pasado una cosa extraña porque ha saltado a calentar Piqué y no llevaba ni 20 segundos calentando y ya ha decidido el tercer cambio Luis Enrique, con lo cual se ha vuelto al banquillo, una cosa muy rara.
Balón de Neymar dentro. Gol de Neymar. A ver ahora el balón de Leo para Rakitic, este por la derecha para Luis Suárez. Luis Suárez, épico del área, puede encarar. La mete para Jordi Alba. Pierna izquierda y marca. Había tiempo Óscar García Junyent para que marcara el Barça. Marca Jordi Alba. Minuto 37 de juego de la segunda parte. Almería 1, Barça 2. Jordi Alba.
Se acaba, Oli.
Sí, estamos ya en el 48. Se mira el cronómetro final. De momento el Barça que remontó 1-2. De momento líder con 25 puntos. 1-2. Ganó el equipo de Luis Enrique. Silvia Jordi.
Ahí está Neymar abrazándose.
Doncs aquesta és la pel·lícula de l'agònica victòria del Barça al camp de l'Almeria per 1-2. Mal partit del Barça, bon resultat. Bon resultat perquè el Barça suma 3 i perquè el València, el Sevilla i l'Atlètic de Madrid han punxat aquest cap de setmana, així que el Barça torna a la segona plaça de la classificació, que ara mateix ens ofereix el Real Madrid com a líder amb 27 punts, Barça 25, València 24 i Atlètic de Madrid i Sevilla 23. El Sevilla és precisament el proper rival del Barça dissabte que ve, no l'altre, a les 8 del vespre a l'estadi del Camp Nou. Partits internacionals, de seguida us expliquem quants jugadors se'n van i a on, però abans reflexions post-Almeria de Xavi, que acaba de parlar en un acte a les instal·lacions del Camp Nou. Silvia Ortiz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Quin és el missatge que deixa un dels capitans de l'equip?
El capità està recordant èpoques passades on l'equip era criticat, com ara, i exerceix de capità, intenta calmar els ànims. Diu que són normals aquestes crítiques perquè el Barça no val el notable alt, només l'excel·lent. Assumeix que l'equip no va jugar bé a Almeria, però defensa Luis Enrique i el seu sistema de rotacions. També ha defensat la figura de Gerard Piqué en l'acte de presentació del seu campus internacional, que per primer cop viatjarà fora de Catalunya, serà a Egipte el mes vinent. Respecte al seu futur, Xavi Hernández ha tornat a repetir que no té cap intenció de marxar al gener.
en el bon camí.
Evidentemente no fue nuestro mejor partido ni nuestro mejor fútbol, pero hay que mejorar sabiendo que estamos haciendo las cosas bien y que estamos por el buen camino, a pesar de que hay partidos de que no salen bien las cosas. Pero si no salen bien las cosas y ganas, mucho mejor, evidentemente.
Luis Enrique.
Estamos constantemente juzgados y criticados. Es el Barça. Si estuviéramos en otro equipo, querríamos estar en el Barça. Por lo tanto, hay que aguantar, tragar y tratar de revertir la situación. No queda otra. He vivido muchas de estas y no pasa nada. Hay que seguir trabajando. Él tiene las ideas muy claras y muy fijas. Es una persona con mucha personalidad. Yo lo veo tranquilo y capaz. Lo veo muy capaz de conseguir grandes retos este año.
¿Rotación?
No, para nada. Creo que las rotaciones son buenas. Creo que nos tiene a todos a tope, con la concentración y con la motivación a tope en los entrenamientos. Todos somos útiles. Ya lo dijo él en rueda de prensa muchas veces, que confía en todos los futbolistas y lo está aplicando perfectamente.
Gerard Piqué.
Bueno, lo de Gerard Piqué, ya sabemos que es un futbolista importantísimo para el grupo, para el equipo, y luego hay un entrenador que decide el equipo que juega y el que no juega, ¿no? Eso es más una pregunta para Luis Enrique o para el mismo Piqué. Yo lo veo bien, lo veo entrenando bien, lo veo motivado, lo veo concentrado al máximo para ayudar al equipo, pero es un futbolista básico, fundamental y vital para el funcionamiento del equipo dentro y fuera del campo.
Al futur.
Em quedo. El mercat d'hivern ja tinc a davant. Jo no he pensat en cap moment en marxar al mercat d'hivern. Una altra cosa és el que parleu o escriviu vosaltres. Em vaig comprometre amb el Luis que em quedaria i seguiria complint el meu contracte i a partir d'aquí ajudar l'equip al màxim. Quan plegui ja veuré. Ara estic disfrutant, m'ho estic passant bé, estic gaudint i parlo amb companys que han deixat el futbol i es troba molt a faltar. Per tant, intentaré apurar al màxim el meu físic per estar a tope.
Un Xavi Hernández que no sap quan veurem la millor versió del Barça, diu que la segona part a Amsterdam s'apropa bastant al que ha de ser la millor versió d'aquest equip i diu que espera que sigui ben aviat.
És el que esperem tots, però de moment veiem sobretot la primera part del Marí i em sembla que estem bastant lluny d'aquesta situació. El nivell d'autocrítica de Xavi últimament està bastant baix i crec que continua per aquest camí. Sílvia, gràcies, que vagi tot bé.
Adeu.
Tenim per davant els propers dies partits internacionals, per tant, novament, èxode d'internacionals a Can Barcelona. Condis, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Doncs sí, el Barça que torna demà al matí a la feina sense 13 internacionals al primer equip. Els 5 espanyols, Piqué, Bartra, Alba, Pedro i també Busquets, es concentren demà a Madrid. Messi i Mascherano ja són amb Argentina a Londres, on també hi ha Rakitic amb Croàcia. Neymar està concentrat en Brasil a Estambul. Luis Suárez amb Uruguai a Montevideo. Claudio Bravo també és amb Xile al seu país. Ter Stegen amb la sub-21 a Alemanya i Rafinha se'n va amb la canarinha sub-21 a disputar el torneig de Wuhan a la Xina. Si podem treure alguna cosa més o menys positiva del virus FIFA d'aquest novembre és que només 3 internacionals s'han desplaçat a altres continents. Suárez, Bravo i Rafinha, i que tots són partits amistosos, excepte dos, Espanya i Bielorússia aquest dissabte, i Itàlia-Croàcia el diumenge, de classificació per l'europeu de 2016. Del B, Munir, Sandro, Samper estan amb la sub-21, Halilovic amb Croàcia, Luis Enrique disposarà de tota la plantilla al complet dijous 20 de novembre, dos dies abans de que el Sevilla visiti el Camp Nou en Lliga.
Gràcies, Helena.
Adéu.
Durant els propers dies us anirem explicant dia a dia com els hi va als internacionals del Barça en aquests diferents compromisos internacionals. Pep Guardiola ha tornat a Catalunya, ha tornat a Barcelona aquest cap de setmana per votar i ha demanat temps pel seu col·lega Luis Enrique.
És que va triomfar Luis Enrique del Barça?
Sí. Tots necessita temps a la vida. És a dir, el futbol és un procés de que tot necessita temps. No és aquí venir i el mes de novembre ja ets campió de tot. Les coses, tot el seu temps, tot costa. I a vegades coses van més rodades, a vegades costa una miqueta més. Només espero que no ho pugui trobar a la Champions, només espero això.
No es vol creuar Pep Guardiola amb el Barça a la Lliga de Campions. Jo crec que és una situació que segurament tard o d'hora es produirà. Les 3:27 minuts de la tarda. Oli, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda, què tal, Joan?
Molt bé, analitzem el partit contra l'Almeria i també la situació amb el Miquel Soler, amb el nano Soler, que va ser company de promoció de Luis Enrique al curs d'entrenadors. Miquel, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, com van les coses després d'aquella moguda estranya al Mallorca?
Bé, doncs ara esperant la possibilitat d'entrenar en algun altre lloc. I ara doncs va entrar Aguate, va fer aquells canvis, al final Aguate no hi és, ha deixat els canvis fets, ha marxat i bé, res, una vegada ja ha començat la temporada, doncs ja has d'esperar que hi hagi possibilitats en un altre lloc.
Mm-hmm. Molt bé, Miquel. Aquí estem una mica preocupats amb el Barça, que la cosa no va gens fina.
Sí, això sembla, no?, que esteu preocupats.
Sí.
Ens despista Luis Enrique. Ens despista amb les alineacions i també l'ha posat en escena, no?
Sí, és una manera de gestionar, no? Ell ja ho ha explicat, que el fet de no donar l'alineació fins a gairebé l'últim moment fa que tothom estigui endollat o estigui pendent de jugaré jo, no jugaré jo. És una manera de gestionar. Hi ha altres entrenadors que donen gairebé, els jugadors ja saben que tornaran a jugar el diumenge, n'hi ha uns que sí, que saben que jugaran, els altres estan desmotivats des del dimarts o des del dimecres perquè ja saben que no jugaran. En canvi, Luis Enrique ja intenta fer-ho d'una altra manera, que ningú es pensi que és imprescindible, que tots es puguin sentir importants, però bé, després de la posada en escena o el joc a vegades no és el mateix i falta eficàcia i... I, esclar, hi venen els dubtes, no?
Perquè els jugadors es compenetrin, el sistema aquest d'anar rotant i de fer tants canvis d'una alineació en una altra, d'un partit a un altre partit, és productiu o fora bo que estabilitzés un 11 i a partir d'aquí anar creixent?
Home, quan arribes i canvies una mica el dibuix, no? Jo crec que, evidentment, l'ha canviat, suposo que producte de la presència d'aquests tres jugadors, de Neymar, de Suárez i de Messi, no? Messi ja fa temps que no és un davanter centre que tots coneixem, li agrada més baixar a rebre, moure's entre línies. Neymar no sembla que sigui un jugador que li agradi estar enganxat a una banda, sinó que també li agrada anar per dins. I Suárez, bé, tots els gols que va marcar l'any passat en el Liverpool va ser amb aquest dibuix, no? Amb aquest 4-4-2 en rombo. I sembla, doncs, que també ha de jugar per dins, encara que esporàdicament caigui a la banda, no? I sí, al final el que busca un entrenador és que es creïn aquestes sinergies i aquestes associacions entre jugadors, que es coneguin. Evidentment, Suárez ha de conèixer Messi, ha de conèixer Neymar, Messi ha de conèixer Suárez, que és el que més li agrada, si li agrada rebre a dins l'àrea d'esquena, si li agrada desmarcar-se en profunditat entre dos jugadors d'una mateixa línia, i tot això s'aconsegueix a base d'entrenaments i després competint, no? I sembla que sí, que potser el més adient és primer assentar el sistema, que tots el coneguin bé, que tots coneguin aquests automatismes, i després anar introduint els canvis, no?
El que passa, Miquel, i d'aquí segurament ve la preocupació de molta gent, és que tu abans reclamaves temps i tots tenim assumit, jo crec, que hi ha un entrenador nou, que hi ha molts futbolistes nous i que això demana temps, però és que veient últimament a l'equip, més que anar avançant, encara que sigui a poc a poc, la sensació és que l'ha pitjor, perquè la primera part de l'altre dia, per mi, és un desastre absolut.
Sí, però a vegades tens un mal dia, no hi ha sincronització entre els jugadors, també pensa que el rival ha preparat tota la setmana el partit per jugar contra tu. Una vegada has fet l'alineació, després l'entrenador no li queda una altra cosa que reaccionar segons el que veu. I bé, Luis Enrique va reaccionar, va treure els altres jugadors. Gràcies a... Bé, ell té la fortuna de tenir aquests jugadors a la banqueta, en aquest cas, que surtin i que canvien la dinàmica del partit. Però bé, és una manera de gestionar. Luis Enrique, doncs, ho vol fer d'aquesta manera, sense que ningú se sàpiga imprescindible en l'equip o en un rol de titularíssim. I el que és important és que mentre l'equip es va consolidant amb la manera de jugar que vol en Luis Enrique, que l'equip vagi guanyant, no? Sempre és més fàcil millorar des de la victòria que no pas des de la derrota.
Una última cosa, el tema dels laterals, que tu eres lateral, va cridar l'atenció l'altre dia, per exemple, que tu tens tres laterals drets a la plantilla, més aptes per jugar, estan a la convocatòria de 20 jugadors, i acaba jugant de titular un que és lateral esquerre.
Home, ja no sé, té una cosa, és la seva polivalència, no? Que pot jugar... No, jo no sé si és dretà o esquerrà, l'Adriano.
No ho dic precisament per Adriano, que a mi em sembla un bon jugador i no ho va fer malament a la dreta. Ho dic perquè tens tres que són laterals drets i què passa, que no et serveix cap? O...
Però hi ha dos que no compten, que són Montoya i Douglas.
Ja, és que igual és una qüestió de gustos, no? Igual és que l'entrenador considera que Alves és el titular, potser, no? I després d'ell, doncs, ve ve Adriano si ja està en condicions de jugar, potser no sé si després ve Montoya i després Douglas, no? Té la possibilitat d'escollir, però dins d'aquesta possibilitat d'escollir hi ha alguns que considera que són més complets que d'altres per... Bé, tant per fer, tant per atacar com per defensar, no? El Barça, mentre ataca, s'ha de preparar per defensar-se, per si perd la pilota, d'estar ben organitzat per poder prendre la pilota al rival el més amunt possible. L'altre dia, en el gol de l'Almeria, això no va passar. Jo crec que potser estaven alguns jugadors descol·locats, no varen recuperar la pilota de seguida, no varen trencar d'arrel el contraatac de l'Almeria. Crec que els 22 jugadors estaven al camp de l'Almeria. Clar, jugar amb tanta profunditat defensiva sempre és perillós si quan perds la pilota no fas falta o no la recuperes de seguida, i això va passar l'altre dia, no?
Molt bé, Miquel Solet, agraeixo aquests minuts i l'anàlisi. Moltes gràcies i que trobis aquí aviat, eh?
Molt bé, gràcies, adéu-siau.
Esports Cope. La imatge del dia.
La imatge del dia. Luis Enrique pensatiu, meditant. Des d'ahir fins al dissabte dia 22 té molts dies per pensar en la situació de l'equip i trobar respostes, i aquestes respostes fer-les arribar a la plantilla i indirectament, mitjançant els fets, fer arribar aquestes respostes als aficionats. Perquè dissabte, després del partit desconcertant a Almeria, Luis Enrique va dir que no tenia la clau per dir per què l'equip se sentia incòmode, ni va saber respondre si afecta o no el rendiment els canvis constants. Ara té dues setmanes llargues i simpàtiques per pensar en les solucions. Sempre és millor pensar després d'una victòria i mirar la classificació i estar a dos punts del Madrid havent jugat ja al Bernabéu. Faria bé Luis Enrique en obtenir respostes i dir-los als jugadors quan s'incorporin tots dimecres o dijous de la setmana que ve. Que no esperi a dissabte a les 6 de la tarda, dues hores abans del partit contra el Sevilla.
Manol Oliveros, Esports Cope.
De seguida el debat amb els mítics Minguella i Poli.
Nou servei Ford Motorcraft, un servei de competició amb un preu per a tu.
Atenció, Lobato, el Lluís entre els box de Ford Motorcraft.
Madre mía, vaya mantenimiento. Precio récord, 99 euros. Increíble, cómo se ha puesto el gran premio de mantenimiento.
Si quieres tener un servicio de competición a un precio para ti, trae tu coche a Ford Motorcraft, el nuevo servicio de Ford. Te lo dice Lobato, y que no te cuenten cuentos.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Vinga, Bracafé és per tothom, Oliveros.
Un espresso.
Un espresso per l'Oliveros. Minguella, què tal? Bona tarda.
Jo amb cappuccino doble.
Cappuccino doble, que ens hem de recuperar del gran partit del Barça-Almeria.
Exactament.
Poli Rincón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo se ha pasado José María mi cappuccino. Pues doble también. Yo cappuccino, doble también.
Claro.
Yo triple cappuccino.
Estoy con el susto todavía de la Almería. Todavía estoy con el susto.
¡Oh! ¡Qué espectáculo!
Vaya partit, Minguella,
¡qué espectáculo! Tú lo has dicho.
Bueno, a ver, que va ser sorprenentment dolent. No. Una cosa és jugar malament i l'altra és tenir aquest desconcert, aquest no sàpiguer ningú on estava... Des que van fer l'alineació, que ja va ser sorprenent, que va ser una cosa molt estranya, perquè jo soc, sabeu que sóc un defensor de jugar amb dos atacants i més gent al mig del camp per dominar el joc.
Sí.
Bueno, això podia que un dels tres no jugués, entrava dintre del problema. Ah, que no juguessin dos dels tres, sembla una cosa totalment fora de lloc. És a dir, a mi no m'agradaria que ara hi hagués una creuada contra Luis Enrique, que si Luis Enrique, que si tal, que si tal. No m'agradaria, perquè això seria molt negatiu pel Barça i tal. Però és evident que els tècnics es tenen de centrar i tenen de fer una alineació. L'altre dia, durant la retransmissió, el Paco González va dir, bueno, però clar, esto de no jugar bien y de perder y tal, y no sé què, me'n recordo. Claro, el Madrid perdió en San Sebastián, después de ir ganando 2-0, 4-2, y yo, cuando va a acabar, le iba a decir, ¿cuántos jugadores jugaban de los que juegan ahora? Jugaba el 95%.
Yeah.
Els jugadors ja eren. Al final, al final els que guanyen són els jugadors. El Barça és un batiburrillo que no té, vaja, al meu punt de vista, des de fora, ni cap ni peus, i no saps per què. És que amb el colmo dels canvis i dels disbarats teòrics, a Madrid d'Almeria juguen els mateixos centrals que 3 dies abans, però canviats de puesto.
Sí.
Bueno, a veure com ha de donar-li volta a l'assumpte, no?
Si me permite mi modesta opinión a lo que está diciendo José María, es que yo creo que da la sensación de que Luis Enrique no sabe qué planteamiento hacer en cada partido. Yo creo que no está teniendo una trayectoria, como tú bien has dicho, has puesto el ejemplo del Madrid, evidentemente tú puedes perder un partido, pero bueno, sigues manteniendo una línea y sigues manteniendo un equipo, con las excepciones de que, bueno, en un cambio determinado, por lesión o por lo que sea, o porque haya jugado muchos partidos, pero la sensación que transmite el Barcelona me parece a mí que es que lo que estoy hablando del último partido de Almería, que ya viene, que venía dando síntomas, y yo creo que todavía va a dar más síntomas, porque si en vez de ser el Almería es otro equipo, y lo digo con respeto para Almería, posiblemente hubiéramos visto un descalabro tremendo.
Ahora viene Sevilla, Valencia, sí. Español. O sea, ahí. Rivales ahí.
Yo creo que hay dos rivales importantes. El Español, bueno, el Español quizás es más asequible, pero yo creo que esos dos rivales que tú has dicho, el Sevilla y el Valencia, son dos rivales. De hecho, le ha pasado que cuando ha tenido rivales enfrente de su misma categoría, pues no ha ganado ningún partido, no. Está claro. Pero a mí, la sensación que me da es que, primero, no tiene un criterio claro de cómo quiere jugar, me sorprende en cada partido. El otro día me sorprendió lo que hizo, que luego salió Luis Suárez, el que tenía el tema, y cambió todo absolutamente el partido, y bueno, fue lo lógico. Y luego creo que tiene, que como técnico, no tiene claro ni él mismo, aunque no lo quiera reconocer, cómo quiere jugar. Ya. Porque mira, el mismo estilo que ha tenido el Barcelona con Pep Guardiola, eso es irrepetible, porque ya los jugadores tampoco los tiene y se están acabando. ¿Es claro. correcto o no, José María? ¿Es así o no?
Ahora tiene 15 días para meditar. Y decíamos, estábamos comentando anteriormente, que debe de comunicar a los jugadores cuál es el pensamiento que ahora mismo está buscando él, las soluciones. Pero no esperar al día del partido contra el Sevilla 2 horas antes, sino cuando vuelvan de las elecciones, el miércoles o el jueves, cogerles y decir, mira, he estado pensando y pasa esto, esto, esto y esto. Pero no tenerles hasta última hora para decir, mira, he pensado esto y te lo digo el sábado a última hora y doy la lista el último día, ¿no?
Pero mira,
esto es una cosa añadida, ¿no? Esto de que el jugador, que lo comentábamos el otro día también, Manolo, en la transmisión, que tú lo dijiste, esto de que 5 minutos antes, bueno, sal tú. Esto realmente es una novedad que a lo mejor llega un momento que los jugadores se acostumbran, pero de entrada es un... Pero yo voy un poco más allá, ¿eh? Yo soy hombre de fútbol, loco de fútbol, como dice mi mujer, que la tengo aquí enfrente.
Record.
Qué cosa más rara, no lo pareces.
No lo parezco. Yo te digo una cosa, hoy lo escribo en el Mundo Deportivo. El Barça no se ha reforzado.
Responsabilidad deportiva, sí, señor.
Estamos de acuerdo.
No se ha reforzado. Yo no lo quería decir cuando los fichajes, porque parece, hostia, siempre está en contra. Bueno, ahora ya lleva 3 meses, tal, no se ha reforzado bien. Porque solo ha fichado un crack, que es Luis Suárez, que es en el único sitio que andábamos bastante bien. Pero en la defensa siguen jugando los que ya estaban el año pasado.
A l'alineació, tu tens a la plantilla i aptes per jugar 3 laterals drets, ni un ni dos, tens 3, i el titular és un lateral esquerre.
Per darle color.
Mira, quan es va parlar del Douglas... al diari, jo vaig parlar amb la meva gent a Brasil, millor dit, em van trucar ells, gent experta, que veuen tots els partits de Brasil, i em van dir, és impossible que el Barça fitxa dur. Com és possible? Pensava que li passa de malalt, que li falta una cama i tal. No, no puede jugar en el Barça. Com que no? No, te digo yo. Aquí, y bueno, mándame los partidos que ha jugado, y va enviar els partits que havia jugat. Tants partits del Simerao, tal, que d'entrada no és lateral, que és el que allí diuen segunda funció, que és el que juga davant del lateral. I que és un jugador de 24 anys que va arribar de no sé quin equip, del Goiás o no sé què, va jugar uns quants partits i després pràcticament va desaparèixer. Bueno, això jo, com a barcelonista, soci 1661, ho vaig informar al club.
Sí.
Vaig dir, aquest jugador no és pel Barça. Ho vaig informar per escrit, no perquè aquest va dir no, per escrit. Bueno, em van dir que m'agraïen molt la informació i que tal, i que estaven molt contents que els informés. 3 dies després el van firmar.
Però jo t'he de fer una pregunta.
No perquè ho digués jo. Les decía otra cosa en la nota. Pol, les decía, jo que segueixo el futbol brasileny, us dic que no hi ha un sol jugador a Brasil que en aquest moment reforci el Barça. No. Això se lo ponia així. Sí. I a més els hi deia més, Joan, els hi deia més, amb els líos que tenim en Brasil, com el cas Neymar, oblideu-se durant uns anys o uns mesos del tema Brasil, ja, home, ja està bé de xanxullos i tot això. Bueno,
però la pregunta, José Marí, la pregunta, si me permites, és, entonces la planificación de todo esto, ¿quién la ha hecho y quién ha involucrado? O sea, yo me imagino que tú te sientas con la Secretaría Técnica, que será Andoni Zubizarreta, y te sientas con tu técnico y perfiláis más o menos lo que va a ser el equipo, ¿no? ¿O no?
No. Aquí ¿no? tienes unos técnicos, unos servicios técnicos, que no tienen ninguna experiencia, porque antes de llegar al Barça no habían fichado nunca, nunca, un jugador de primera división, porque el Zubi nunca firmó para...
Os vais a parecer al Betis al final.
No, no, el Zubi nunca firmó un jugador de primera división, sí, porque solo estuvo unos meses en el Athletic de Bilbao, y el Athletic de Bilbao no ficha jugadores.
Claro.
Y los otros, Julià, que es el secretario técnico, venía del Girona. Equipo que ya se sabe que cada año firma tres o cuatro estrellas mundiales.
No, la has descrito perfectamente.
Entonces, durante todo el año justifican tal, el Zubi viaja con el equipo para que si hay algún problema en el equipo, como van 40 o 50 ayudantes, que poderlo resolver, en lugar de ir a ver a los jugadores que puedan fichar para el año próximo, no viaja con el equipo, sale en la media parte del Canal Plus, no, si no lo veo bien, la segunda parte mejoraremos y tal, y se ha acabado. Y los otros vienen del Girona, vale. Entonces, durante el año, pum, pum, informes, tal, no sé qué, libretas, muy bien. Cuando llega Luis Enrique, que no tiene obligación de saber lo que hacen aquí, ¿quién ficha? Gente que está en España, que... ¿cómo se llama?
Rakitic,
los que conocen, ¿entiendes? Claro, y hasta, claro. Allí se han fichado en el Barça. Claro, son jugadores que no están mal, pero tú cuando tienes que fichar para un Madrid o para un Barça, tienes que fichar unos que estén muy bien, no que no estén mal.
Con este panorama en Madrid ahí os fregues las manos, ¿no?
Hombre, nosotros estamos contentos,
porque
pero
Madrid
sobre todo
bien,
porque...
Juegue 4-3-3 o 4-4-2 o con Bale o sin Bale y tal.
Hombre, pues... yo ahí discrepo, yo me gusta más que 4-2, lo dijimos
también,
el otro día, yo creo que el Madrid tiene más empaque, pero bueno, evidentemente
también
estamos cambiando a Isco, que es un futbolista que te da mucho equilibrio en el centro del campo y que juega al fútbol de maravilla, con Bale, que es un apisonador ahí arriba. Evidentemente, bueno, el Madrid lo que no le falta es gol. Quizá le sobra, para mí, un poquito de gol, le falta un poquito más de creación cuando juega en un 4-3-3, pero bueno, en definitiva el equipo más o menos se está haciendo. Pero la sensación que yo tengo desde aquí, mira, ¿sabes a qué me está recordando mucho, no sé si estoy de acuerdo? A la época que tuvo la Roma, que al final terminó como terminó. Yo creo que estaba desestabilizado, sin tener ideas claras, a ver qué equipo poner, con problemas de rotaciones, con problemas de jugadores...
Esto es muy grave, Poli, es muy grave porque...
Menos mal que Del Bosque le echa una mano... Y se lleva a Piqué, porque es que si no, Piqué lo está hundiendo.
Bueno, además Piqué. No, pero sí, bueno, no ahí Manolo, como no conozco la situación...
Yo tampoco.
No sé lo que está pasando.
Pero no estaba bien, porque Piqué. Las cosas son
no
como son.
Bien,
¿eh? No estaba bien.
Pero si Del Bosque le lleva es porque pensaba
bueno,
que...
Bueno, para recuperar...
Que no está tan mal, que no está
bueno,
tan mal.
Pero yo te iba a decir una cosa, Oli.
Es que hay que tener mano izquierda un poquito.
Sí, pero mano izquierda. Aquí, por exigencias del guión, al Barcelona se le pide igual que al Madrid ganar hasta los entrenamientos. Claro. Y sí, cuando claro, pierde un partido y medio, ya hay crisis, hay de todo, y de hecho estamos hablando de ello. Por lo tanto, yo creo que uno de los problemas que ha tenido Luis Enrique, que para mí todavía no ha sabido solucionar, es la defensa. Cuando, volvemos a repetir, cuando se ha
medio campo.
Bueno, exactamente, ahí va yo. Además, te he dicho antes una cosa importante. Cuando tú tienes unos futbolistas, como tienes a Luis Suárez ya, que más o menos ya está más o menos bien, se ha encajado, el tío se le ve que se ha metido en la dinámica, tienes a Neymar que está en un estado idílico con el gol, que está apareciendo bastante y tal. Si metes a Messi en el centro del campo, como tú bien dices, joder, puedes dejar unas dos balas ahí arriba, tremendas, dos futbolistas que hacen gol, claro, tremendos, y tienes un equilibrio. Pero es que no ha sabido para mí, como dice José María, ni dejar el centro del campo bien armado, y la defensa, los errores que estaban cometiendo y los problemas que estaban teniendo defensivos, no los ha sabido solucionar. Sí, sí. Es lo que yo veo desde fuera, ¿eh?
No ha dado con la tecla. A ver si da con la tecla y la melodía ahora suena un poquito mejor, ¿eh?
Exactamente.
Seguimos comentando, Minguella, Poli, gracias.
Un abrazo, como siempre.
Sigo capuchino, tú.
Exactamente, nuestro Bracafé.
Está buenísimo.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè. el millor cafè.
Són temps complicats econòmicament parlant. Si tu o la teva empresa passeu per problemes de finançament, tenim la solució. Truca a Barnacrèdit, perquè a Barnacrèdit podran ajudar-te com a líders en la tramitació i concessió de préstecs hipotecaris que són. Aconsegueix els diners que necessites, sense despeses avançades, et faran un estudi gratuït i signaràs el préstec davant notari. Truca a Barnacrèdit, aquí va el número 93487-1324, 93-487-1324 o visita la pàgina web barnacrèdit.com.
García, García, García! Es va comprar un Ford Focus i ara en vol comprar un altre?
Per la meva germana, esclar, cap. És que com el Focus nou el llencen al desembre, el Focus d'ara el tenen en liquidació amb un descompte de 100.000 euros!
Vostè no deu estar muntant un concessionari de cotxes, oi, García?
Xarxa Ford de Catalunya.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, opinió, informació, protagonistes.
Hay grandes jugadores que se superponen. Ya 13 es más difícil, pero me parece que en este caso yo creo que sí, que pueden jugar. Te contesté un poquito de lo que no quería, ¿no? Pero bueno.
Y si me lo permite, para que no haya discusión, ¿me puede decir usted cómo se llama?
Alejandro Sabella.
Muy bien, gracias.
Esports Cope, de dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
Minuts i les 4 de la tarda, parlem de l'Espanyol. Hola, Quique Iglesias.
Hola, Batllori, bona tarda.
De seguida parlem del partit d'ahir, contra el Villarreal, però abans, què em dius, que l'Olímpic de Marsella de Marcelo Bielsa podria venir a Barcelona a jugar contra l'Espanyol?
Sí, l'Espanyol està pendent de tancar un amistós per aquesta setmana. L'Olímpic de Marsella s'ha posat en contacte amb el club per poder jugar divendres contra l'equip de Sergio González. S'està intentant quadrar les agendes dels dos equips per poder fixar el partit, ja sigui divendres o dijous. Seria a la Ciutat Esportiva de Sant Adrià, el rival, el OM. Cal recordar-ho, és el líder de la Lliga Francesa i l'entrena, com bé deies, el loco Marcelo Bielsa, ex-tècnic de l'Espanyol. Avui, dilluns 10 de novembre, dia del 38è aniversari del Sergio González, felicitats. Dia després, també, de l'empat a 1, com deies, del contra el Villarreal a Cornellà. Tres puntualitzacions abans d'escoltar els protagonistes. Feliç debut d'Eric Bailly al centre de la defensa, tot i que va quedar retratat en el gol de Mario Gaspar. No cal dir que Caicedo no s'ha assabentat encara que juga a l'Espanyol. I 18.976 espectadors és molt poca gent per un partit de les característiques del d'ahir. El soci dona l'esquena a l'equip i jo diria que també al club en general alguna cosa hauria de passar perquè hi hagi una sacsejada general i que la història canvi. Avui Coloto, el golejador d'ahir in extremis, ha fet la valoració sobre el que li passa a l'Espanyol.
El resultado termina siendo justo por lo que hizo el Villarreal en la primera parte y por el empuje que terminó teniendo el Español en la segunda. Las sensaciones, creo que en cuanto a este inicio, creo que por momentos el equipo lo está haciendo muy bien y por momentos está cometiendo errores. Intentaremos conseguir una regularidad para que el equipo pueda seguir escalando posiciones.
Va sortir a la segona part, Abraham, i ho va fer molt bé, bon partit.
Sí, portava més d'un mes, no jugava des de la jornada número 3 i estava lesionat i no havia tingut massa sort en les primeres vegades que Sergio havia tingut confiança en ell. Ahir la segona part va ser excel·lent.
Abraham, hola, buenas tardes.
Hola, buenas.
¿Qué tal todo?
Bien, bien.
¿Todo bien?
Muy bien, sí.
Bueno, ¿y el punto de ayer a qué sabe? El empate, al final.
Bueno, está claro que en casa siempre queremos ganar, pero bueno, mirando el rival, mirando cómo empezó el partido, yo creo que no es malo del todo.
Podemos decir que al final salváis un punto, porque es verdad que el Villarreal en muchas fases del partido, primera parte y alguna cosa en clara en la segunda, ya estuvieron, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que la primera parte, yo creo que el partido empezó lento de los dos equipos, y luego yo creo que el Villarreal estuvo bien, tuvo algunas ocasiones, y bueno, yo creo que la segunda parte tuvimos nosotros también bastantes ocasiones, yo creo que el balón fue nuestro, y por eso yo creo que, a lo mejor sí que hubiéramos, si ganamos no hubiera pasado nada, pero bueno, yo creo que el empate es justo.
Sí, porque al final, ni que sea por actitud, vosotros acabáis empujando, acabáis buscando el gol y al final lo encontráis. Muy al final, pero lo encontráis.
Sí, yo ya lo dije ayer, que llegó en el minuto 90, pero podía haber llegado en el minuto 70 o 80, porque tuvimos muchas ocasiones, tuvimos mucho tiempo en el área de ellos y tenía que llegar sí o sí el gol.
Abraham, ¿qué le falta al Español para que sea un equipo un poco más fiable, un poco más regular?
Hombre, pues no lo sé. Yo creo que, bueno, principalmente si tenemos la actitud que tuvimos en la segunda parte, todos los partidos, yo creo que podemos ganar a cualquier equipo, ¿no? Yo creo que la clave es esa.
Ahora el calendario, bueno, ya el rival de ayer, el Villarreal, era un rival de los fuertes, pero ahora tenéis que ir a San Mamés, recibís al Levante y después el Barça. El calendario está complicado,
Sí, pero bueno, yo creo que hoy en día todos los partidos son difíciles, ¿no? Cualquiera te puede ganar a cualquiera y, bueno, sí que es verdad que vamos a un campo difícil, pero un campo que es bonito jugar también y que todo el mundo le gusta jugar, ¿no? Y yo creo que a ver si podemos repetir el resultado del año pasado.
Hay días que habéis jugado mejor, hay días que habéis jugado peor, pero lo cierto es que ahora encadenáis 4 sin ganar. ¿Pesa un poquito eso psicológicamente?
Hombre, cuando estás 4 partidos sin ganar sí que es jodido, ¿no? Pero bueno, yo creo que siempre lo he dicho, que durante el año siempre hay rachas, así que es verdad que es mejor que te lleguen al final, ¿no? Que estás más tranquilo, pero bueno, esta vez nos ha llegado ahora. Y bueno, yo creo que es más falta de resultados que falta de actitud o de juego, ¿no? Yo creo que lo que te digo, si tenemos la actitud de ayer, yo creo que no, que la victoria llegará pronto.
Oye, tú ayer entras en la segunda parte y se te vio muy bien, hiciste buen partido,
Gracias. Sí, la verdad que ya lo dije, que necesitaba un partido como el de ayer, porque entre la lesión, entre estar algún partido sin convocar, la verdad que lo he pasado mal, porque nunca había estado en esa situación y la verdad que lo necesitaba y en ese aspecto estoy muy contento.
A nivel personal, cuando miras hacia adelante, ¿qué panorama esperas?
Hombre, yo estoy, lo que te digo, estoy contento con el trabajo ayer y espero tener continuidad, ¿no? Que es lo que quiere cualquier jugador, no solo yo. Y bueno, espero tener la confianza del míster, habérmela ganado y poco a poco tener un puesto en el equipo.
Muy bien, Abraham. Gracias por atendernos y que además de fútbol que lleguen los resultados pronto,
Muy bien, ojalá. Hasta luego.
Gracias.
I arrenca el nou servei de Ford Motorcraft Lovato amb el gran premi del manteniment.
Efectivamente, y atención a Fernández, porque acaba de entrar en los boxes de Ford Motorcraft y le han hecho un completo mantenimiento de su coche por solo 99 euros. Impresionante.
Lovato, una vegada més, Ford Motorcraft ens sorprèn.
Normal, es un servicio de competición a un precio para ti y que no te cuenten cuentos.
Triplet històric pel motociclisme català. Marc Márquez, campió de MotoGP, això ja ho teníem. Tito Rabat, campió de Moto2, també. I aquest cap de setmana, Àlex Márquez, campió de Moto3. Juan Arias, bona tarda.
Hola, Batllori, bona tarda. El menor de los Márquez cumplió con la principal premisa para ser campeón, es decir, hacer podium independientemente de lo que hiciera Miller. El australiano ganó, Alex quedó tercero y se llevó el título. Ayer, en el partido de las 12, mostraba su satisfacción por estrenar su palmarés mundial.
Hemos conseguido el sueño de todo el equipo y el mío. Hoy tocaba ser tranquilo y mantener los pies en el suelo y saber lo que nos estábamos jugando. Era normal que al final me conocieran como el hermano de Mar y ahora que la gente me va a reconocer más, pues poco a poco me voy haciendo un sitio.
Con este título, unido al de Mar Márquez y Tito Rabat, el motociclismo español repite el triplete del 2010, cuando Mar Márquez ganó en 125, se llamaba todavía así, Tony Elías en Moto2 y Jorge Lorenzo en MotoGP, y el del año pasado, 2013, cuando campeonaron Viñales, Espargaró y Mar Márquez. El de este año, por cierto, cocinado en el circuito de Rufea en Lleida, donde salieron los hermanos Márquez y el propio Tito Rabat.
Ganar los tres cuando estábamos en Rufea entrenando, lo habíamos comentado, pero en plan broma. Nunca nos lo habíamos imaginado. El año que viene estaré en Moto2, el primer paso. Bueno. Quiero ir poco a poco haciendo los pasos como tocan, cabeceras 3-2 y bajas 3.
Es la primera vez que los dos hermanos se proclaman campeones del mundo, a los que hay que añadir el récord de 13 victorias en MotoGP de su hermano Marc Márquez, superando las 12 de Mike Doohan.
Estranya que el Julià, el pare de les criatures, sigui un dels homes més feliços sobre la capa de la Terra. Albert, parlem del Joventut,
sí.
Parlem de bàsquet, el Joventut que passa per un gran moment de forma.
Setmana gran, en 7 dies, recordem, el Fiat Joventut ha estat el primer equip en guanyar el Barça a la CB i treu del liderat compartit l'Unicaja. La victòria ahir, 82-74, és la penya Matagegants, amb un joc desinhibit i amb un grup de veterans important com Sabaneo Sergi Vidal, que avui ha atès els micròfons d'Esportscope.
És el bàsquet més alegre que he practicat durant la meva carrera, doncs atrevit i sense dubtes que aquest equip pot guanyar, pot perdre, però però agrada. Agrada el que transmet, no només amb atac, sinó amb, amb defensa, com, com lluita, com, com està en aquest inici de temporada, i crec que és algo bo, i més doncs, per un equip com, com la Penya.
Dues dades. Ahir la Penya va reunir a l'Olímpic de Badalona a més de 6.800 persones. La segona millor entrada de la jornada a l'ACB i millor que a 6 camps de segona. Mirandés, Numancia, Girona, Alcorcón, Lugo i Tenerife. Dada interessant. La Penya és setena. 4 victòries, 2 derrotes. Ara mateix jugaria a la Copa del Rei. Quan podem saber a què aspira realment l'equip? Respon Sergi Vidal.
Anem a esperar aquesta primera volta, a veure on, on acabem, a veure en quina posició, si som capaços de, d'estar dalt o l'equip es desinfla, cosa que no crec. Tant de bo, doncs, doncs poder estar una Copa del Rei, doncs, sigui el barell que es podem marcar.
La Penya, que està demà de la propera cita del conjunt verd i negre, dissabte 9 de la nit a la pista del Morabanc Andorra.
Il Superstar!
Bueno, estem veient aquests dies que és important que un equip tingui criteri, que tingui unitat, que sàpiga cap a on va, quins són els objectius. Real Sociedad 2, Atlético de Madrid 1, Cholo Simeone, lectura del partido.
No, la verdad que me voy contento porque es una fecha buena. Empató el Valencia, empató el Sevilla. La verdad que no fue tan mala la derrota.
No fue tan mala la derrota, ¿no? El partido. Señor Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, ¿qué nos puede decir al respecto?
Los dos rivales para nosotros son todos los equipos que juegan en la primera división. Yo creo que hemos tenido ayer un desliz en los próximos partidos que lo podemos corregir.
Ah, bueno, sí señor, eso se llama unidad de criterio, todos en la misma dirección, todos opinando y pensando lo mismo. Para uno salvando los muebles una derrota, para el otro nada, es un desliz y ojo, la Leti está ahí todavía en la pomada para ser campeón de liga. Muy bien, ¿no? Y después aquí rajamos y decimos y nada, vale. Y si todos sitios pues de nada.
Huele a tu catalán Atlético de Madrid, muy bien. Última hora.
¿Eso va con segundas?
No.
Es igual. Sergio Asenjo, el guardameta del Villarreal, ha visto ya por fin las imágenes de lo que le pasó ayer en Cornellá. Las imágenes son impactantes. Sí. He tenido mucha suerte. Sí. Palabras del portero del Villarreal.
Sí, sí, perquè la caiguda és horrible.
De unido.
Gràcies, Gil.
De res.
I gràcies a tots. Actualitzem informació esportiva a casa nostra cap a 2:15 de la tarda. Seguiu a la COPE.